Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Tres municipis de la capçalera de Llobregat, on viuen un total de 15.000 persones, entren en excepcionalitat per sequera, segons acaba d'anunciar el govern. La falta de pluges també ha obligat al municipi de Vallirana, al Baix Llobregat, a demanar que se li apliquin les mateixes restriccions, les de la fase d'emergència. L'acord entre el PSOE i l'independentisme podria arribar aviat, en els pròxims dies, segons les fonts consultades. Una de les opcions amb què treballen els socialistes és registrar la llei d'amnistia al Congrés a finals d'aquesta setmana. Des de Junts no es descarta un pacte aviat i Esquerra Republicana admet que s'ha accelerat el ritme de les negociacions. La princesa Leonor ha jurat aquest migdia la Constitució en un acte al Congrés dels Diputats amb molta solemnitat i absències sonades, com la dels partits independentistes o el mateix rei emèrit. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha fet una defensa del diàleg i la pluralitat. Combats cos a cos entre soldats israelians i milicians de Hamas a Gaza, fins i tot dins la xarxa de túnels, segons informa l'exèrcit israelià. L'UNICEF denuncia la desaparició de prop de 900 infants a la franja, mentre el govern islamista eleva a 8.500 els morts en els bombardejos. El retorn dels diners espoliats al Palau de la Música està encallat, segons ha sabut Catalunya Informació. Les filles de Fèlix Millet fan un tripijoc amb l'herència de la mare, morta fa 5 anys, per retardar-ne l'execució. Al Palau encara li queden per recuperar 10 dels 23 milions defraudats. Els bisbes neguen les xifres de l'informe del Defensor del Poble que calculava en 400.000 les víctimes per abusos de l'Església Catòlica a partir d'una extrapolació d'una enquesta. Des de la Conferència Episcopal demanen perdó a les víctimes i diuen que treballen per la prevenció d'aquests abusos. L'Euríbor ha pujat molt lleugerament a l'octubre, fins al 4,16%, però marca un nou rècord des del novembre del 2008. Les quotes de les hipoteques s'encariran uns 130 euros de mitjana. La qualitat de vida dels catalans ha baixat l'any passat i estan al nivell més baix des del 2014. L'índex que elabora l'INE recull qüestions com el risc de pobresa, la salut, l'educació, l'oci i la seguretat. Només millora en l'àmbit del treball i ha baixat en la resta. Bruce Springsteen tornarà a Barcelona el 20 de juny de l'any que ve amb un concert a l'Estadi Olímpic. És un dels 22 concerts que el BOS ha anunciat en la seva nova gira europea, que també passarà per Madrid el 14 i el 12 de juny. Als esports.
Avui es comencen a jugar eliminatòries de Copa. L'Espanyol juga al camp del Mensajero Canari a les 8. A la Lliga de les Nacions Femenina a les 7, Suïssa-Espanya. Aitana, bon matí. Explica't al matí de Catalunya Ràdio que encara li queden reptes per assolir i que no sent cap pressió especial per haver guanyat la pilota d'or. La Blaugrana saboreja avui el seu primer guardó guanyat ahir. A l'Eurocup de bàsquet avui penya en Burka 8:45. El Masters 1000 de tenis de París-Bercy, Carlos Alcaraz debuta avui contra el rus Saifulin i a la Champions de waterpolo a 8:45 es juga un Spandau Atlètic Barceloneta.
I el temps, a migdia i tarda, amb l'arribada de bandes de núvols, a mitja tarda i vespre tendirà a tapar-se, castanyada sense moviment meteorològic, però això sí, més fresca. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Novetat sobre el decret de sequera. 23 poblacions més passen a situar-se en l'excepcionalitat, cosa que vol dir que han de consumir com a màxim 230 litres d'aigua per habitant i dia. Es tracta de poblacions de la capçalera de Llobregat, com ara Bagà, Saldes, Castellar de Nuc, Sant Llorenç de Morunys o Vilada, que sumen unes 15.000 persones. I encara hi ha un altre municipi que ha demanat entrar en la mateixa fase, és Vallirana, al Baix Llobregat, i ho fa petició al mateix ajuntament per por de l'esgotament dels recursos propis. propis. Us explicarem que, segons hem pogut saber aquí a Catalunya Informació, el retorn dels diners espoliats al Palau de la Música Catalana està ara mateix encallat. La institució musical ha de recuperar 10 milions encara dels 23 que van defraudar Millet i Montull, pels quals van ser condemnats. Doncs bé, les filles de Fèlix Millet estarien fent mans i mànigues amb l'herència de la mare, que va morir fa 5 anys, la qual cosa retarda el retorn d'aquests diners al Palau. També passarem pel Segrià, una comarca on els últims anys hi ha hagut, o hi ha, vaja, molts microtalls de llum. Doncs bé, ara s'estan renovant de manera integral uns 17 quilòmetres de la línia d'alta tensió, unes obres que haurien de solucionar de manera important els talls que pateixen els veïns, sobretot de Torreferrera, Alguaire, El Picat i Almacelles. I avui, que és la nit de la Castanyada, us proposem anar fins a Sant Feliu Sasserra, al Bages, on se celebra la Fira de les Bruixes, per homenatjar les 23 dones del poble que van ser jutjades. De fet, és aquí, en aquest municipi del Bages, on la persecució de les dones acusades de bruixeria està més ben documentada a Catalunya. Aquest programa, el Catalunya al dia, el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
...23 municipis de la capçalera del Llobregat, on viuen un total de 15.000 persones, entren en excepcionalitat per sequera. La falta de pluges també ha obligat al municipi de Vallirana, al Baix Llobregat, a demanar que se li apliquin les mateixes restriccions que són les de la fase d'emergència. Per primer cop, els embassaments de les conques internes estan al 19% i la previsió és que no hi hagi prou pluges per resoldre-ho a curt termini. Anem al Palau de la Generalitat, on s'ha donat a conèixer aquesta novetat sobre el decret de sequera a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Allà hi tenim la Montse Poblet. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia. La roda de premsa continua, però ja us podem explicar que els 23 municipis que passen a excepcionalitat per sequera, amb un consum màxim per habitant i dia de 230 litres, són el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. Estem parlant, entre d'altres, de Bagà, Saldes, Castellar de Nuc, Sant Llorenç de Morunys o Vilada. També augmenten les restriccions, com comentaves, a Vallirana, al Baix Llobregat, on viuen 23.000 persones que depenen exclusivament de les pluges perquè no estan connectades a cap xarxa. Ha estat el mateix Ajuntament el que ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua aquest canvi, que limita a 200 litres per habitant i dia el consum màxim d'aigua. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, feia aquest retrat de la situació extrema en la que ens trobem.
Els mesos de setembre i octubre que podien haver aportat les tan necessitades precipitacions no han sigut plujosos. De fet, estem per sota dels mínims històrics i, per tant, clarament, el panorama d'avui i, sobretot, el de les properes setmanes i mesos, repeteixo, és extremadament preocupant.
Malgrat aquesta situació tan preocupant, els consums han augmentat el mes de setembre en 10 de les unitats d'explotació que hi ha al país i només han baixat en 5. Amb les dades que tenen ara mateix el Meteocat, no sembla que la tardor hagi de solucionar res, perquè el novembre, que encetem demà, es preveu menys precipitacions del que seria normal i amb molta menys aigua de la que necessitaríem per no haver d'anar més enllà les restriccions. L'ACA ja ha licitat la construcció de dues noves plantes potabilitzadores al Besòs i ha començat a perforar dos pous nous al tram final del riu, a Montcada i a Santa Coloma de Gramenet.
Doncs deixem, Montse, que segueixis la compareixença i si hi ha cap novetat ja ho saps. Gràcies. Fins després.
Molt bé, aquí estem.
Doncs en aquest context de sequera, el canal Segarra-Garrigues estudiarà amb l'IRTA com repartir l'aigua del rec per la pròxima campanya segons les necessitats de cada cultiu. Els regants preveuen que si no augmenten les reserves d'aigua als embassaments d'Oliana i Rialp, doncs començaran la campanya amb restriccions. Lleida, Julià Albacar.
L'objectiu és evitar que les restriccions s'hagin d'aplicar a mitja campanya, com ha passat aquest any. Per això, juntament amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA s'analitzarà quanta aigua necessita cada cultiu per fer així un repartiment més equitatiu entre els diferents conreus. Josep Maria Jové, president del Segarra-Garrigues.
Demanar a l'IRTA que us digui quines són les necessitats de cada cultiu per fer una collita i a partir d'aquí pues, començar a retallar si realment hem de retallar.
Jové també assegura que exigiran a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre saber amb més antelació si s'aplicaran restriccions al rec.
Els demanarem a la gent que es comencin a fer restriccions a partir del primer dia. Si el primer dia que ens hem de regar no ha regat l'aigua suficient per regar tota la campanya, doncs demanarem que facin restriccions perquè les restriccions no siguin tan fortes com hem passat.
El canal Segarra-Garrigues rega aproximadament 11.600 hectàrees.
Novetats en el cas Palau, és una notícia que us està explicant des d'aquest matí Catalunya Informació, i és que el retorn dels diners espoliats al Palau de la Música Catalana fa 4 mesos que s'ha estroncat, principalment per l'estratègia que han adoptat les filles de Fèlix Millet, mort al març, a l'hora d'acceptar l'herència de la seva mare, Marta Vallès, morta fa 5 anys. A veure, ens ho explica ara mateix la Maria Núria Revella. Bon dia, Maria Núria.
Hola, hola, bon dia.
Aquestes filles de Millet, què han fet exactament?
Doncs mira, en lloc de fer una acceptació d'herència convencional, s'han declarat en concurs de creditors, i això comporta d'entrada que la gestió d'aquesta herència passi a mans d'un jutjat mercantil que fins ara no ha intervingut en res del cas Palau i enceti un procés concursal que pot durar anys. L'audiència, que és qui executa la sentència del cas Palau i per tant s'ocupa de tornar els diners, no hi està d'acord, de manera que si al final els dos òrgans judicials no es posen d'acord, ho acabarà dirimint el Suprem, cosa que vol dir que pot trigar 2 anys més. Això què vol dir? Que de moment la Laila i la Clara Millet ja han aconseguit retardar i fins i tot aturar el retorn d'aquests diners al Palau. De fet, la secció desena de l'Audiència de Barcelona, des de fa 3 anys, quan la sentència del Palau va ser ferma, ha fet una feina de formigueta, però amb el turbo, venent béns i propietats, moltes de les quals, per sorpresa del tribunal, anaven a nom de Fèlix Millet. El Palau, amb tot això, ha pogut recuperar prop de 12 dels 23 milions expoliats per Fèlix Millet i Jordi Montull, exresponsables de la institució musical. Fonts pròximes al cas, consultades per aquesta emissora, sostenen que l'herència de Marta Vallès és molt abundant i cobriria amb escreix els més de 2 milions d'euros que ella encara deu al Palau com a responsable també del desfalc. No el va fer, però se'n va beneficiar. Aquestes fonts també concreten que serà una herència difícil de quantificar i de transformar en diners, perquè consta de moltes propietats que no només van a nom de la traspassada Marta Vallès Guarro.
Escolta, Maria Núria, l'audiència però té un altre actiu per vendre, no?
Sí, es tracta de la macrofinca de Millet a l'Ametlla del Vallès, taxada en 2 milions d'euros, però ja fa mesos que està al mercat i no troba comprador.
No m'estranya. 2 milions d'euros, doncs fàcil no és. Gràcies, Maria Núria, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament d'Igualada aprovarà aquest vespre una important pujada dels impostos i taxes municipals que ha provocat el rebuig veïnal. La proposta que es va fer pública la setmana passada era d'un 11% més d'IBI, però les negociacions d'última hora entre partits han rebaixat la proposta inicial de pujada. Tot i això, es manté la convocatòria d'una manifestació just abans del ple. Un ple que, per cert, comença a les 8 del vespre d'avui, que és 31 d'octubre, demà és Tots Sants, per tant, això vol dir que avui, quan es faci aquest ple, és per entendre'ns, l'hora de la castanyada. Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Al final, l'alcalde Marc Castells, de Junts per Igualada, ha hagut de rebaixar 4 punts la pujada de l'IBI pel pacte amb un dels grups de l'oposició. De fet, dissabte crec que ja hi va haver una concentració de rebuig a Igualada a l'augment, i avui, malgrat la rebaixa de les pretensions, a hores d'ara es manté aquesta convocatòria. Quin diries que és l'estat d'ànim a la ciutat, Montse?
Bé, hi ha força desacord i fins i tot indignació per la proposta de l'11%. Això s'ha traduït en la convocatòria anònima de 2 manifestacions, avui una just abans del ple, en què finalment es votarà, com deies, un augment de l'IBI, no de l'11, sinó del 7%. Així ho anunciava aquest matí l'alcalde Marc Castells, hores abans del ple, dient que fan un esforç, però que es preserven les regidories que atenen les persones més vulnerables i que no permetrà que la ciutat perdi dinamisme o entri en números vermells.
Hem arribat a un acord amb el grup municipal d'Igualada Som-hi per rebaixar la proposta de l'IBI en el marc de màxims que varen proposar com a govern.
La pujada en part es compensa amb l'augment del 50% de l'IBI dels pisos que estan permanentment buits i es deixa pagar l'IBI en 4 terminis. Abans que transcendís aquest canvi, aquesta era la reacció d'Igualada Comerç, que agrupa els comerciants de la ciutat. Sílvia García, membre de la Junta.
Hi ha molta inquietud, la veritat, i molta incertesa. L'IBI va directament al lloguer dels locals, sobretot.
La Unió Empresarial de l'Anoia, o també associacions de veïns, hi estaven en contra. Sentim José Manuel Marín, president de l'Associació de Veïns del Barri de Montserrat.
Això és un encariment per la gent que ja hi ha prou problema avui dia amb el nivell de vida aquí.
I Lluïsa Morcilla, presidenta de l'Associació del Barri del Sant Crist.
És un barri petitet, de gent molt gran, aquesta gent li supondrà, això és un sobreesforç bastant gran, eh?
En Montse, i què hi diuen la resta de grups polítics a Igualada?
Hi ha una formació, Igualada Som-hi, de l'àmbit socialista, que ha estat la que ha pactat la rebaixa amb l'alcalde i n'ha tret pit assegurant que hi havia marge per fer-ho i que ho ha aconseguit negociant contenir la despesa de l'Ajuntament.
Així que entre negociar i aconseguir rebaixar la pujada de l'IBI en un 4%, com hem aconseguit, o desentendre'ns de la situació, nosaltres el que hem fet és negociar.
Sentim Enric Conill, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Denunciem que l'alcalde Marc Castells ha mentit a la gent quan fa 6 mesos deia que tot seria bonança i grans projectes i ara resulta que ha de pujar molt els impostos per la seva mala gestió.
I això és el que diu Pau Ortinet, de Poble Actiu.
Igualada té moltes mancances i creiem que aquesta pujada és totalment exagerada.
Avui, doncs, el ple es farà, com deies, a l'hora que comencen moltes castanyades arreu del país.
Gràcies, Montse. És 1:15. Moment per saber com tenim la circulació a aquesta hora i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs encara amb algunes complicacions provocades per incidències, tot i que algunes ja s'estan resolent. Han retirat un turisme que havia tingut un accident a l'entrada a Barcelona per la C-58 a l'altura de Torre Baró i que estava ocupant el carril de l'esquerra. Encara hi ha obert el carril Busbau per a tots els vehicles excepte els camions amb més de 7,5 tones. Hi ha aproximadament 1 quilòmetre de cua a l'altura de Montcada en direcció Barcelona. Aturants també a la C-32 sud, a l'autopista del Garraf, i a la B-20, la Pota Sud, a la altura del Prat de Llobregat en direcció Barcelona, també per alguna possible incidència. També a l'àrea de Barcelona veiem molta intensitat a la ronda litoral des de Vila Olímpica fins a la Barceloneta en direcció Llobregat. Lentitud a l'autovia C-17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord per anar cap a Vic. I pel que fa a altres incidències, encara un carril tallat a l'AP-7 a Vilaseca en sentit nord, però que no provoca retencions. I també un altre vehicle avariat a la C-25, l'eix transversal a Sant Pere Sallavinera en direcció Lleida, que tampoc no provoca retencions. El transport públic, dues incidències. Recordem que a primera hora d'aquest matí hi ha hagut un robatori de cable de coure a Martorell que ha provocat una avaria a la infraestructura d'ADIF. Això afecta la senyalització automàtica a la que regula el pas dels convois. Això provoca retards de 30 a 45 minuts a la línia R4 de Rodalies. D'altra banda, el tramvia de Barcelona de nou alterades les freqüències de pas a la línia T4 del Trambesòs. És el tercer cop que passa aquest matí. Més informació al punt de les 9, de les 2.
Sí, perquè de les 9, doncs fa estona que ja l'hem deixada. Ens queda el temps, la previsió per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
Un matí fred, d'ambient de tardor, amb aquestes glaçades que han arribat cap a punts del Pirineu, Prepirineus, on es fondes 3 graus sota zero a Das, el primer dia amb aquesta temperatura negativa, Guixers 1 grau sota zero, també ha baixat la temperatura a la costa, però a més, com que fa vent, doncs la sensació de fred és una miqueta més marcada. Sol, boires que s'han anat trencant, bandes de núvols alts i prims que aniran arribant, per tant, una jornada molt estable, una castanyada molt estable, però de tardor, amb unes temperatures que quedaran fins i tot una miqueta més fred que no pas ahir al migdia, amb un cel més ennuvolat a la tarda i fins i tot més tapat cap a les Terres de l'Ebre. Demà, dia festiu de Tots Sants, començarem amb bandes de núvols alts i prims, amb més núvols i, per tant, les temperatures no baixaran tant a primera hora del matí i núvols un pèl més gruixuts de cara a la tarda amb alguna gota que es pot deixar escapar cap al vessant sud del Pirineu. De cara a dijous, arriba aquesta pertorbació més activa, aquest front associat a la borrasca Ciaran, que ens portarà pluges, neu al Pirineu, vent i un descens marcat de la temperatura.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Des que va entrar en funcionament a principis d'any el servei en bici, la bicicleta metropolitana compartida, ha superat ja els 20.000 usuaris que han fet més d'un milió de desplaçaments. Els representants de la EMB i els alcaldes dels municipis on es presta el servei celebren l'arribada de la bici. Avui, de fet, s'han inaugurat oficialment les parades d'aquestes bicicletes també a Sant Feliu de Llobregat. L'àrea metropolitana d'Habitatge l'està satisfeta amb aquestes xifres.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, treu ampit davant el volum d'usuaris i de desplaçaments que hi ha hagut fins ara. El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'àrea metropolitana, Carlos Cordón, confia a acabar el desplegament del servei entre finals d'aquest any i principis del que ve.
Estem en ple desplegament d'aquest servei. Ens queda Hospitalet, per exemple. Ens queda, per exemple, com deia l'alcaldessa, hem posat 4 estacions aquí a Sant Feliu. La idea que és que entre finals d'any, principis del que ve, puguem tenir aquestes 12 estacions ja a Sant Feliu, poder seguir també amb Hospitalet, que són aquests 15 municipis amb els quals hem començat i amb els quals volem consolidar. A partir d'aquí ja veurem en el futur si podem seguir ampliant a d'altres municipis.
Quan finalment estigui desplegat del tot, hi haurà 2.600 bicicletes elèctriques i 236 estacions repartides per 15 municipis.
David, justament avui entren en funcionament oficialment les 4 estacions a Sant Feliu de Llobregat.
Doncs sí, l'alcaldessa del municipi, Lourdes Borrell, ha celebrat l'arribada de l'Ambici, afirmant que la capital del Baix Llobregat no en podia quedar exclosa.
És un servei indispensable per al tema de que tots i totes hem estat lluitant de que tinguem cada vegada més quilòmetres pedalables a la nostra comarca. És d'un dels grans èxits que tenim. No podia ser que la capital del Baix Llobregat, Sant Feliu, no tingués l'Ambici.
Sant Feliu arribarà a tenir 12 estacions i més de 130 bicicletes.
En els últims anys, al Segrià s'han multiplicat les queixes per microtalls de llum en diferents punts de la comarca. Ara, el servei hauria de millorar substancialment en aquests 4 municipis, a Torrefarrera, Alguaire, el Picat i Almacelles, per la renovació integral de 17 quilòmetres d'una línia d'alta tensió. Anem a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I són uns treballs que estan ja en la recta final.
Sí, van començar fa un any i mig i s'acabaran d'aquí una setmana. S'han canviat 133 torres velles, la majoria de formigó, i se n'instal·len 82, tot metàl·liques. N'hi ha 48 menys, però són més altes. La separació entre els cables és més gran i estan adaptades per evitar electrocucions d'ocells, dos elements que haurien de ser clau per evitar microtalls, com explica el tècnic de línies d'alta tensió d'Endesa, Víctor Briones.
La nova instal·lació ens reduirà tant els microtalls tant per temes climatològics, a l'haver més distància de seguretat entre els cables, i a l'instal·lar sistemes avifauna i tenia aquesta separació de conductors, també tindrem menys incidència d'aus grans sobre la línia, el que provocarà menys microtalls i menys incidències als clients.
Ara, les últimes torres s'estan canviant al terme d'Almacelles, on el problema dels microtalls ha estat constant els últims anys, segons l'alcalde Joan Bosch.
És un poble molt, molt sensible. Quan hi ha tronada, de seguida tenim tall. Hi ha poc que aigua, de seguida tenim talls, i aquest estiu va d'un dia també que quan va haver tanta calor, un excés de consum, també ens vam quedar, i aquí era lo que teníem.
Per això ara estan a l'expectativa que l'entrada en funcionament de la nova línia efectivament millori el servei.
Sobretot a l'Ajuntament, que tenim un detector de microtalls, ja pel tema informàtic i tal i qual, vull dir, en tenim més del compte. Per això ja, quan estigui en marxa, trobarem a veure si és efectiva o no el que han fet.
L'actuació per renovar la línia d'alta tensió entre Torrefarrera i Almacelles ha costat 2,4 milions a la companyia. Faltarà el primer tram al terme de Lleida i l'últim a la franja fins a Montsó.
La plataforma en defensa de Mont-roig al Baix Camp denuncia davant de la Fiscalia possibles irregularitats vinculades a la futura implantació de l'empresa Lotte al municipi. La multinacional sud-coreana preveu començar a construir el seu complex l'any que ve amb una inversió global de 1.200 milions d'euros. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I què demanen a la Fiscalia?
Doncs mira, que investiguin com s'han aconseguit els terrenys per implantar la fàbrica i les modificacions urbanístiques que ha fet l'Ajuntament per adaptar-se a les demandes de la multinacional. El portaveu de la plataforma, Joan Manel Olivella, diu que la denúncia també inclou els diversos incendis que hi va haver aquest estiu a la zona.
És quan van passar els 3 incendis forestals a l'estiu, després que hi havia sabotatges a les finques, determinades finques, i després també quan va sortir el conveni entre l'Ajuntament i la planta, allà van veure que es rectificava el pou que es podien construir fins a 25 metres d'alçada i que podien ficar-se empreses altament contaminants de nivell 6, 5 i 4, sorolls, gasos i contaminació. i ho van portar a Fiscalia.
La plataforma està formada per ecologistes en acció, l'Escurçó, propietaris que no han venut els terrenys i veïns del poble. Diuen que no és casualitat que una empresa que utilitzarà 4.500 tones d'aigua diàries, la meitat reutilitzables per fabricar làmines de coure per a bateries, s'instal·li damunt d'un dels principals aqüífers del Camp de Tarragona. Reclamen que s'investiguin l'empresa. El fundador i el president de l'OTE, el cinquè grup empresarial més gran de Corea del Sud, van ser condemnats el 2017 a 4 i 2 anys de presó per malversació. Olivella diu que el mateix representant de l'empresa a Espanya li va reconèixer fa uns dies en una trobada amb veïns del poble casos de corrupció.
Em va reconèixer que hi havia casos de corrupció a l'empresa? Ostres! Es venen a presentar al poble i el mateix director que ve a presentar l'empresa diu que hi ha casos de corrupció a l'empresa. És bastant important que, a més, ho reconeixen.
La plataforma vol aturar el projecte, que significa una de les inversions més importants amb capital estranger que s'han fet al país en els últims anys.
La gran zona verda que voreja el riu Segre, el seu pas per Lleida fa dies, que, si heu passat pel costat, o per sobre, per entendre'ns, ha perdut el seu habitual color verd i està de color marró. La causa de la seva degradació no té a veure amb la sequera, com pot pensar algú, sinó amb una plaga d'erugues que l'Ajuntament controla perquè no s'estengui ara a altres zones de la ciutat. Noelia Casellas, l'estat actual del conegut com a parc de la canalització ara mateix és allò lamentable, no?
Bon dia, Marta. Sí, perquè la gespa en moltes zones ha desaparegut i en d'altres té un color marró que no té res a veure amb el seu estat natural, el de color verd. Els tècnics de la paeria confien que la gespa es recuperi de forma natural, sense intervenir-hi. Ara bé, si a la primavera el seu estat no millora, no descarten haver de replantar-la. L'alcalde Fèlix Larrosa assegura que el causant de la degradació de la vegetació no té res a veure amb un mal manteniment o a la falta de rec. El causant és una eruga a la qual s'està fent un seguiment perquè no arribi a altres parcs de la ciutat.
Estem també amatents a que no es produeixi o reprodueixi aquesta situació en altres parts de la ciutat i s'estan prenent les mesures adequades, fallets, no? Perquè dius, saps què passa? És que no, és que no hi ha aigua? Quan estem al costat del riu, no? Per exemple, però és un tema de caràcter biològic, no? Que s'ha de combatre de forma oportuna i així ho estem fent.
Es tracta de larves d'un insecte de la família dels lepidòpters, que és inofensiu per als humans, però que malmet la vegetació, que s'acaba assecant. El parc de la canalització és una zona d'esbarjo que atreu habitualment molts lleidatans que van a passejar o fer esport i que està situat a la llera del riu Segre, al centre de la ciutat. Un espai que, com diem, ara mateix presenta un mal aspecte.
I unes erugues que són per allà, per tant, tampoc caldria anar-hi molt. Gràcies, Noelia. L'Ajuntament de Naut Aran no podrà impedir que les autocaravanes de temporers i turistes accedeixin al pàrquing de Baqueira 1500, i això és així perquè la instal·lació d'un gàlib, com pretenia l'Ajuntament, també impediria a Sofia Cabanes l'accés als vehicles d'emergència.
Bon dia, Marta. Efectivament, segons un informe de Pompiers Emergències encarregat pel Consell General d'Aran, la barrera que vol instal·lar Naut Aran per evitar la pernoctació d'autocaravanes al pàrquing de Baqueira 1500 hauria de tenir una alçada mínima de 4 metres i mig per poder assegurar el pas de vehicles d'emergències i no de 2 metres i 20 centímetres, com pretenia el consistori. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Caronar aquest parcatge d'un que és a dir copropietat tant del Consell General d'Aran com de l'Ajuntament de Naut Aran. Bueno, mos hagués agradat més les causes d'un que és des de consens, des de treball conjunt respecte a la lleialtat entre les institucions. De mi una qüestió que hi força delicada i complexa, com a ell era viuenda.
L'arrel d'este problema es troba en la falta d'habitatge assequible a la Vall d'Aran. En este sentit, la síndica lamenta que Naut Aran sigui l'únic ajuntament que no s'ha volgut adherir al pla d'habitatge promogut per la màxima institució aranesa.
Ell en municipi de meva taxa d'habitatges d'ús turístic legalitzat i més nauta, més de 1.500, en els propis mitjans de comunicació que el propi ajuntament, a través de son alcalde, ha manifestat la seva voluntat d'apostar per aquest model. Per tant, penso que és un error.
En una missiva remesa a l'Ajuntament de Naut Aran, el Consell General encoratja també el consistori a habilitar espais per poder acollir autocaravanes.
Gràcies, Sofia. Avui el Sindicat d'Infermeres de Catalunya ha dit prou i ha posat en marxa una campanya que durarà tot un any per reclamar millores en les condicions laborals. D'entre les accions que volen fer, destaquen les reunions amb la conselleria i les aturades constants, Arnau Baquer.
Doncs sí, Marta, diuen que la situació ha arribat al límit i que la vocació laboral no justifica l'explotació que pateixen. Per intentar posar-hi remei, el segon sindicat majoritari d'Infermeria de Catalunya engegarà el dia 6 de novembre la campanya Les Infermeres Diem prou. És una campanya que durarà 12 mesos i que inclourà una acció per mes. Núria Guirado, presidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, ens explica quines seran aquestes accions.
La primera acció que durem a terme és una enquesta per saber la situació a temps real que tenim ara les infermeres, i es tractaran diversos temes, com per exemple el reconeixement de la categoria professional A1, l'ús, el no ús del vehicle propi per complir amb la cartera de serveis d'algunes empreses, el reconeixement de les especialitats, sobretot i de manera més urgent, de les llevadores.
Des del sindicat es mostren optimistes i demanen que la resta d'infermeres, siguin del sindicat que siguin, també assumin a la campanya per tenir més presència i reclamar unes millores que, diuen, el principal beneficiat sempre és la ciutadania.
I el nostre clic del dia avui és per al Gimnàs Social Sant Pau de Barcelona, que ha anunciat que tanca el servei de dutxes per persones sense llar perquè encara no ha rebut una subvenció ja aprovada de l'Ajuntament per import de 200.000 euros. Segons un comunicat de l'entitat, demà passat dijous 2 de novembre, el servei de dutxes i canvi de roba no obrirà les portes a les 8 del matí, com feia des de fa 42 mesos. Els responsables del gimnàs lamenten que més de 200 persones es quedaran sense un dret universal i alerten que la situació farà augmentar el malestar al barri del Raval de Barcelona. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A partir de demà, els hospitals podran començar a prescriure un nou medicament contra el colesterol que s'administra només 2 cops a l'any en lloc de cada 15 dies, com les teràpies actuals. L'Agència Europea de Medicaments el va aprovar fa 3 anys per totes les persones amb colesterol alt, però a causa del seu cost només està finançat per als pacients considerats de més risc, Purificació Barcelona.
Sí, bàsicament els que tenen colesterol alt familiar i els que ja han tingut un accident cardiovascular previ malgrat prendre medicació. Ho ha explicat a Catalunya Informació Emilio Ortega, responsable de la unitat de lípids i risc cardiovascular de l'Hospital Clínic.
Personas que tienen una hipercolesterolemia familiar y personas que han tenido un problema cardiovascular. Y en ambas situaciones, su nivel de colesterol LDL por encima de los 100 miligramos de decilitro una vez han hecho el tratamiento habitual.
És un fàrmac que t'han explicat que aconsegueix abaixar el colesterol a la meitat.
Sí, és a dir, té una efectivitat similar als fàrmacs actuals i també s'administra en injecció, però només 2 cops a l'any, en lloc de cada 15 dies. Ho destaca Catalunya Informació Joan Pedro Botet, cap de secció del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital del Mar.
El tractament és cada 15 dies, amb aquest és 2 cops a l'any. Això és el que realment aporta. El nivell de reducció de colesterol LDL, si fa o no fa, és el mateix. La diana terapèutica és la mateixa, que és una proteïna.
El fàrmac només el poden prescriure als hospitals i només el pot administrar el personal sanitari.
Barcelona tindrà el primer gran centre de recerca en immunologia de tot l'estat. El Caixa Research Institute preveu acollir els primers grups d'investigadors a partir del 2025. De fet, aquest migdia n'han posat ja la primera pedra, Jordi Corbalan.
El complex d'investigació tindrà una extensió de més de 20.000 metres quadrats i treballaran 500 persones. Connectat amb el Museu de la Ciència, el Cosmocaixa, a través d'una plaça, serà el primer centre de recerca especialitzat en immunologia a l'estat. L'alcalde Jaume Collboni i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Feiner, n'han posat aquest migdia la primera pedra. El doctor Josep Tabernero, que dirigirà el centre, remarca la importància de la recerca en immunologia.
Els coneixements adquirits avui en la recerca immunològica són vitals per al desenvolupament del demà amb noves teràpies i noves intervencions innovadores que millorin la qualitat de vida de milions de persones. I en alguns casos sigui la diferència entre la vida i la mort.
Les obres de construcció del primer mòdul del complex finalitzaran d'aquí a 2 anys, el 2025, i un cop estiguin adequats per a usos científics podran acollir els primers grups d'investigadors. El centre compta amb una inversió de 100 milions d'euros.
2:45 de dues, nova proposta de l'Ajuntament de Lleida per acollir i atendre els temporers que arriben a la ciutat sense allotjament. El consistori habilitarà 4 mòduls per un centenar de persones que s'ubicaran en zona agrícola. Un pla que es completarà en els pròxims 5 anys. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Recordem que abans l'anterior equip de govern volia ubicar aquest alberg per a temporers al barri de Pardinyes, un projecte que, de fet, recordo que va aixecar l'oposició veïnal.
Correcte. L'actual equip de govern ja va anunciar que no apostaven per aquest projecte i el que ha anunciat avui és que s'ubicaran mòduls en zona agrícola, això sí, al terme de Lleida, per acollir els temporers que no tenen on dormir. Inicialment se'n col·locaran 2 i en un horitzó de 5 anys es completaran els 4 previstos. Sentim Carlos en Juan és tinent d'alcalde.
Es faran també paral·lelament les modificacions urbanístiques perquè es puguin instal·lar construccions modulars en zona agrícola. Evidentment, per les previstes i esperades subvencions a empresaris agrícoles, esperem que això sigui funcional i sigui una eina perquè puguin instal·lar els seus propis mòduls residencials, però de l'Ajuntament sí es preveu instal·lar-ne 2 amb capacitat de 48 persones, per tant, 24-24.
La mesura es complementarà amb un centenar de pisos de l'empresa municipal d'urbanisme.
Aquesta iniciativa, per Joan, s'emmarca en un pla per això més ampli de serveis socials.
Exacte. Per exemple, s'ha previst ocupar les instal·lacions de l'antiga escola de Balàfia per acollir els sense sostre quan s'activi el pla Iglú per baixes temperatures, destinar 30 places, de les quals 10 per a dones, a la residència de les Josefines per a persones amb necessitats socials, tot plegat en una actuació transversal que en 5 anys comporta una inversió d'11 milions d'euros.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
El Pallars Jussà puja també un 10%, en aquest cas la taxa d'escombraries, un increment de 12 euros i mitja a l'any per cada llar. Una mesura que no solucionarà els problemes d'un servei de recollida i tractament de residus gairebé arruïnat, amb un dèficit de 120.000 euros. Pau Rovira, en què es tradueix aquest dèficit?
Bon dia, Marta. Doncs, per exemple, en què hi ha vehicles espatllats que no es poden reparar i un nou receptacle de l'abocador que no es pot començar. Un abocador on, per cert, les comarques veïnes porten els residus pagant una taxa però que no és suficient per cobrir els costos. Per tot plegat, s'ha decidit a pujar aquesta taxa de residus. Segons el president de l'ens comarcal, Ramon Jordana, l'encariment d'aquest servei ve motivat per diversos factors. Un, la necessitat d'ajustar-se a la nova llei europea de residus i sòls contaminants per una economia circular que entrarà en vigor al 2025. Una altra, la manca de reciclatge aquí a la comarca, que comporta un impost ecològic de l'Agència de Residus de Catalunya, ja que aquí només es recicla un 42% del que se'n recull per sota la mitjana catalana. Tot plegat, diu Jordana, deixa el servei en dèficit.
És una llosa i és un hàndicap que, evidentment, havíem de subsanar com fos. Però insisteixo en el fet de que el que hem de crear és una bona cultura de reciclatge, de ser cada cop més eficients. Hem de pensar també que se'ns penalitza perquè bona part del rebut, entre el 35 i el 40% del rebut, són impostos. Per tant, com menys residus entren a l'abocador, menys pagarem d'impostos.
I quina solució proposen?
Doncs, de moment s'ha decidit també per unanimitat entre govern i oposició crear una comissió que abordi el futur d'aquest servei reconeixent la urgència de la situació financera. A més, tots els ajuntaments del Pallars Jussà han fet un manifest demanant la necessitat urgent de canviar el model. Una de les mesures que demanen seria accelerar l'estudi que s'està fent per implantar el sistema porta a porta.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Són 2:45. Catalunya celebra aquesta nit la Castanyada, una festa cada cop més compartida amb la tradició anglosaxona del Halloween, on els difunts, l'esoterisme, la bruixeria i la màgia prenen el protagonisme. Però de bruixes i de la persecució que van patir segles enrere, també en sabem i molt a casa nostra. I és que només al segle XVII, 400 dones van ser executades a Catalunya acusades de bruixeria. Un dels municipis on aquesta persecució està més ben documentada és el petit poble de Sant Feliu Sasserra, al Bages, on cada any, per Tots Sants, se celebra la Fira de les Bruixes per homenatjar les 23 dones del poble que van ser jutjades. I aquesta nit, vigília de Tots Sants, la programació arrenca amb la Festa Bruixa. L'Anna Tedell ha anat fins a Sant Feliu Sasserra per veure un dels assajos d'aquesta recreació teatral d'aquells fets. Aquí, Nati, actors i actrius, que tots són amateurs, oi?
Sí, 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 del tot, Marta. Són gent del poble i de la rodalia. Perquè, si en feu una idea, hi ha 150 persones implicades en un poble de només 600 habitants. L'espectacle cada any es fa un text nou i la directora, la codirectora, és la Montse Rodríguez.
Les remeieres com el cap de turc. Tota la problemàtica que ells puguin veure en el poble que fa que no segueixin la seva norma, la culpabilitat és de la remeiera. I això fa que el poble es volqui contra la remeiera que els ha estat ajudant i finalment la pengin, no?
La novetat d'aquest any és que la filla del batlle s'enamora d'una altra dona.
Justament ara, assajant l'escena, li deia, no, la noia, dic, tu en realitat ets la veu d'avui de la dona, el que passa és que en aquell moment no se t'entenia, no? I al final la filla el que fa és rebel·lar-se contra aquest poder, contra el seu pare, intentar escapar. I el pare el que fa és buscar un remei per curar-la, no? Però no està tan lluny dels nostres dies, això.
L'homosexualitat, un secret molt ben guardat per la Joana, que representa una de les 6 dones del poble que van acabar penjades a la forca. La Berta Bertran fa aquest personatge.
Realment no eren dones que fessin mal, al contrari. Feien un bé pel poble, segurament per la classe més humil.
I aquest és un fragment de l'obra, just quan la porten a judici i es defensa.
Estic cansada d'assumir culpes que no em pertoquen.
La Gral Albert, que és la responsable del Centre d'Interpretació de la Bruixeria de Sant Feliu.
Acusen a persones que ja tenen una fama de ser, podries dir, bruta, vella, estar sola, demanes caritat pel carrer, molestes. Des del món religiós es veuen els éssers malignes, es creuen diables, es creuen les bruixes.
Sant Feliu té 4 balls propis i genuïns que representen els rituals esotèrics que estan relacionats amb la bruixeria i que fan joves del poble. L'estrella de la festa és el ball del Sant Maniat.
Les remeieres, que a través dels ungüents que feien o les herbes amb les que treballaven, anaven al riu normalment o al bosc i feien doncs, els seus balls, els seus rituals, no? I aleshores hi ha un boc qui s'aprofitava d'aquestes festes de les dones, no també com per exercir aquest poder masculí i estar allà. Aquesta festa, volar amb escombres o aquest al·lucinar de les remeieres.
I demà, per crear tota aquesta època de caça de bruixos, hi ha una fira amb parades, artesanes, tavernes i espais on s'expliquen, des de refranys a remeis tradicionals.
I ara ens proposem conèixer els únics escultors professionals de sorra que hi ha tot l'estat. Per conèixer-los hem d'anar fins a Ulldecona, al Montsià, que és on hi viuen. Fa més de 30 anys que hi treballen i fan encàrrecs, atenció, no aquí, no, arreu del món. Jordi Barranca, com van començar aquest projecte?
Bon dia, Marta. Doncs van començar fa 35 anys, anant de platja en platja, amb l'autoaprenentatge, i aprofitant que aleshores el sector no estava tan professionalitzat com ara, han arribat fins a dia d'avui. Ells són el Sergi Ramírez i la Montserrat Cuesta.
Comencem, bueno, d'una manera casual, un projecte, bueno, un projecte que no ho penses com un projecte, comences quan ets jove, després amb la Montse comencem junts a fer escultures, una mica divertint-se, viatjant. Van passant un any, dos, tres, quatre, i llavors ja sí que és veritat que ja tens un encàrrec.
A partir d'aquí comencen a treballar a l'estranger i ja ho han fet gairebé a tots els continents. Fins i tot han treballat per estrelles internacionals.
El Magic Johnson i a la seva dona, que feien 60 anys, i llavors ens van trucar per anar a Saint-Tropez. Van jugar un club privat de alto standing per fer la festa. Vam tindre que preparar un pastís molt gran en arena en els dos bustos de la dona i ell, i 60 anys.
A dia d'avui tenen al jardí de casa seva aquí a Ulldecona un espai per fer tallers i on també ensenyen a fer les escultures.
Escolta'm, i quina tècnica utilitzen per fer aquestes escultures?
Ells utilitzen sorra i aigua. Ho ensenyen als tallers que fan, però perquè ens fem una idea seria semblant a com es fan els pastissos gegants.
Nosaltres tenim uns encofrats de plàstic. Llavors, en aquests encofrats fiquem l'arena dins, fiquem aigua, apretem molt l'arena i anem pujant el nivell d'arena fins a omplir este recipient. Llavors se forma un bloc i en este bloc obrim primer l'encofrat, queda el bloc i allà doncs ja la gent poden començar a fer l'escultura que nosaltres els anem guiant.
I atenció, Marta, perquè dedicant-hi unes 8 hores al dia poden tardar entre 3 o 4 dies a fer una escultura de diversos metres d'altura.
Va, per si teniu pont aquests dies, Alcover a l'Alcamp estrena un nou itinerari sensorial i pedagògic dirigit al públic familiar. Es tracta d'una passejada pel bosc amb una proposta que convida a les criatures a jugar i a experimentar a l'aire lliure, lluny de pantalles i dispositius electrònics i en el marc de les accions per potenciar la protecció i promoció ambiental de la vall del riu Glorieta. Manel Sastre, com és i què podem trobar en aquest itinerari?
Doncs mira, és un itinerari circular que té uns 2 quilòmetres i que proposa a les famílies endinsar-se en el bosc en una aventura en què ens acompanya un ratolí.
Proposa endinsar-nos al bosc amb el ratolí Fermí i viure una aventura amb ell, descobrint els seus racons preferits, on trobarem propostes de joc, sentir-nos connectats amb la natura. Aquestes propostes aniran des de descalçar-nos i recórrer un camí sensorial, a saltar o fer equilibris, per exemple. També hi trobarem 7 ratolits que s'han amagat durant l'itinerari i caldrà anar-los trobant.
Aquesta és Marta de Lucas, la regidora de Medi Ambient del Cuber. La proposta s'emmarca en les accions que s'estan fent per posar en valor aquest espai singular que és a la vall del riu Glorieta i en el qual aquest estiu també s'ha posat en marxa un mirador en un antic molí.
D'un espai visitable ubicat dins del mirador d'un antic molí paperer conegut amb el nom del Molí de Dalt de Mas de Forès. És un indret privilegiat enmig de la vall del riu Glorieta que descobreix el visitant el patrimoni que s'hi conserva i el seu valor en clau de sostenibilitat.
Al llarg del recorregut, totalment accessible i que comença a l'aparcament de Mas d'en Forès, els visitants hi trobaran propostes de joc i plafons que conviden a fer diferents reptes i accions per connectar amb la natura.
La finalitat d'aquest itinerari és que tothom que els visiti, petits i grans, puguin aprendre, jugant, experimentant sobre els boscos i el seu valor per l'ésser humà. També proposa posar en valor la importància de gestionar adequadament els nostres boscos.
L'itinerari ha estat ideat i creat per la Federació d'Associacions de Propietaris Forestals Boscat amb el suport de l'Ajuntament d'Alcover i la Diputació de Tarragona.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els més fans ja ho saben a aquesta hora i si no és que avui tenen un mal dia. Bruce Springsteen tornarà a Barcelona el 20 de juny de l'any que ve amb un concert a l'Estadi Olímpic. Serà en la segona part de l'exitosa gira europea del Boss i la Street Band, que aquest cop també passarà per Madrid, Montse Mas.
Sí, Springsteen torna a Europa el 2024 amb una gira de 22 concerts en grans estadis i quan encara és ben viu el record de les 2 actuacions en què va fer vibrar Barcelona l'abril passat. El concert a la capital catalana serà a l'Estadi Olímpic el 20 de juny i no es descarta que se'n faci un segon. Les entrades entre els 65 i els 128 euros sortiran a la venda el 14 de novembre a les 10 del matí. La gira europea del Boss arrencarà el maig a Cardiff i acabarà el juliol a Londres, també al Regne Unit. El cantant nord-americà de 74 anys també actuarà a Marsella, Milà, Dublín, entre altres, i a diferència de la gira anterior en què es va saltar a Madrid, aquest cop hi farà 2 concerts els dies 12 i 14 de juny a l'Estadi Metropolitano.
Aparezco de repente y en el micro me presento, atento, sorpresa, rimas frescas para que aprendan...
Doncs coincidint aquí amb les Fires de Girona, avui torna a la ciutat aquesta rapera, és Ariadna Puello, amb un concert d'aquesta nit que té les entrades exaurides. La revista Rolling Stone la situa entre els noms més influents del hip-hop espanyol. Félix Martín, l'artista, té una vinculació, de fet, molt especial amb la ciutat de Girona.
Sí, i tant. Nascuda a la República Dominicana, Puello va arribar a Girona amb només 15 anys i un any després ja gravava les primeres maquetes amb el nom artístic d'Ari. El seu primer disc, Gancho Perfecto, celebrarà 25 anys el 2024 i la va convertir en una de les primeres dones raperes a fer-se un lloc en el panorama musical de l'Estat. Ara treballa en un nou disc. Aviat en sortirà un single titulat Amazona, en què, com ha explicat en una entrevista al Punt Avui, continuarà amb una barreja entre la música afro, la música llatina i el seu hip-hop habitual. Fa 10 anys que Ariadna Puello viu a Mèxic. Havia d'actuar a Girona el març del 2020, però es va cancel·lar per la pandèmia. Ha costat trobar nova data. Està fent una minigira per l'Estat i avui, finalment, la porta a Girona. Serà a la sala Yeah, una petita sala de concerts que hi ha al centre i que fa dies que té les entrades exaurides.
A la Fundació Palau de Caldes d'Estrac es pot veure una mostra singular de Picasso, no de les seves obres, que ja estan en dues exposicions a Barcelona, Picasso Miró, sinó de com el van retratar altres artistes. L'exposició Picasso a la retina es pot visitar fins al febrer de l'any que ve. Anem fins a Caldes d'Estrac. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Una mostra que tu has tingut sort i has pogut visitar.
Sí, és una mostra que ens permet veure el Picasso més jove, acabat d'arribar amb 13 anys a Barcelona. Obres d'autors poc coneguts, com els companys de llotja de l'artista malagueny, però també de firmes importants, com Ramon Casas, Dalí, Gargallo, Opisso, Tàpies o Guinovart, i fotografies del fotoperiodista Josep Maria Sagarra. Els comissaris de l'exposició destaquen algunes de les obres que s'hi poden trobar. Sebastià Sánchez Sauleda és historiador de l'art.
El retrat del Ramon Riudòria, la primera que obre l'exposició, perquè és un retrat fidedigne de com era Picasso. Picasso, a vegades, quan feia els autorretrats, el que tendia és a amagar-se una mica doncs, el seu rostre, i en aquest cas veiem fidedignament com era el personatge. Després triaríem el retrat del Sebastià Junyent, una peça de l'any 1903, un retrat doncs, que li fa una de les grans patums del modernisme català, i jo personalment destacaria els retrats de l'any 1933 d'en Josep Maria de Sagarra.
En una de les grans obres a destacar coincideix l'altre dels comissaris, el conservador d'art modern del MNAC, Eduard Vallès.
És aquest retrat del Sebastià Junyent, una obra molt important de l'època blava, feia 40 anys que no es veia a Barcelona, ve directament d'una col·lecció particular de París. Aquest retrat i el que veiem aquí de Ramon Casas, propietat del MNAC, testimonien com, al contrari dels primers retrats fets per amics de llotja que retraten a un simple Pablo Ruiz, aquests artistes com Casas o Sebastià Junyent, es veu com paulatinament Picasso en temps real comença a ser significat i reconegut.
Josep Maria Palau i Fabra va ser un apassionat i un dels grans estudiosos de Picasso. L'any 1971 va publicar Picasso i els seus amics catalans. Precisament algunes de les fotografies que el poeta li va fer tanquen la mostra que fins al 18 de febrer es pot veure a la Fundació Palau.
Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, torna a tenir una galeria d'art 20 anys després de tancar-ne l'última. L'espai Art 60 obre les portes per donar visibilitat a autors emergents i consagrats en un moment que tanquen moltes sales d'exposicions. Han començat amb una mostra col·lectiva on artistes mexicans dialoguen amb obres de Josep Guinovart. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Què suposa l'obertura d'aquesta nova galeria d'art?
Doncs l'espai Art 60 omple el buit que va deixar fa més de dues dècades el tancament de la Galeria d'Art Sant Pol en una població que des de llavors no tenia cap sala d'exposicions. L'ha impulsat Joaquim Banyó, un exdirectiu de màrqueting que en complir 60 anys va decidir fer un canvi i anar a viure a aquesta localitat per fer realitat aquest projecte. S'ha fixat com a objectiu donar visibilitat a artistes consolidats i emergents en un moment en què han tancat moltes galeries.
Que al final un valor emergent el que vol també és pues, que la seva obra sigui reconeguda per la seva vàlua, però també bueno, que tingui un cert retorn econòmic. I no existeixen aquests espais. Per l'Espai Art 60 és una oportunitat, també és un risc, perquè valorar un valor emergent, valgui la redundància, no és fàcil. No saps el futur que pot tenir.
Maria, aquest Espai Art 60 està situat, segons diu Joaquim Banyó, en un lloc ideal, oi?
De fet, per Banyó, aquesta és una localitat estratègica perquè permetrà donar visibilitat, diu, a artistes de comarques veïnes com la Garrotxa i Osona, on també hi ha hagut progressiu tancament de galeries d'art. Fins al mes de novembre, l'Espai Art 60 exposa una selecció d'obra gràfica de Josep Guinovart arran d'un acord amb la Fundació de l'Artista, però aquests dies s'ofereix ja un petit tast de la seva obra influenciada per la cultura mexicana, una idea que, segons Joaquim Banyó, li va donar la mateixa filla de Guinovart, presidenta de la Fundació.
I parlant amb ella i explicant-li que abans d'ella hi havia una mostra d'art contemporani mexicà, em va fer veure la intensa relació que en Guinovart havia tingut amb Mèxic, que va influenciar moltíssim després dels seus viatges, el primer crec que va ser l'any 72, amb, fins i tot en la seva obra posterior. I em va oferir el regal, per nosaltres magnífic, de poder disposar d'unes litografies i d'un cartell del Guinovart il·luminades a mà.
Es tracta d'una col·lectiva molt colorista i heterogènia amb obra dels escultors mexicans Ricardo Olivares i Juan Luis Chávez, pintures de Miguel Gabal i les fotografies de Mauricio Silerio sobre la tradicional festa dels morts a Mèxic.
La nova sala Heartbreak Hotel de Barcelona inaugura temporada amb un homenatge al teatre. És l'obra de Thomas Bernhard, un home de teatre, protagonitzada per Andreu Benito i dirigida pel mateix Àlex Enrigola, Marta Vives.
Distància curta, actors despullats d'artifici i plens de veritat, i el teatre que ens fa reflexionar i que ens guareix l'ànima. Aquesta és l'essència de la nova sala i la manera de fer d'Àlex Rigola, artífex i director. I per començar, aquest un home de teatre, una mirada satírica sobre el món de l'art, però també de la societat i de la vida.
Una manera d'entendre millor la vida, no? I potser de guarir-te, de guarir-te tu, de guarir el teu voltant, de guarir com reacciones, no? Finalment, això, la cultura com espai guaridor. I per tant, com que és un espai guaridor, no és un espai on hi haguem d'estar sempre, sinó hem d'entrar i sortir com un hotel.
Andreu Benito es posa la pell d'aquest home que espera un tècnic del districte perquè li doni permís per apagar les llums d'emergència.
El que fa és, a vegades, és punxar-te o recordar-te, no? I de fet, l'obra és això, és bàsicament un senyor que et va donant les seves reflexions. Hi ha molt poca acció i, per tant, per fer-ho necessites un excel·lent actor.
L'obra s'estrena demà i es podrà veure fins al 4 de febrer.
Sol Picó, Natsuki, Carlota Offenholm reivindiquen la seva maduresa com a ballarines a Titanes, un espectacle que arriba dijous al Mercat de les Flors. Un cor de dones i la música de Judit Ferrés que acompanyen les creadores en aquest muntatge ple d'energia que serà a Barcelona fins diumenge.
Sí, tot i que les seves carreres han pres camins diferents, les tres ballarines i coreògrafes comparteixen una mateixa maduresa vital i professional. Han passat els 50 i ara proposen reivindicar-se en aquest espectacle que Sol Picó explica en declaracions a Catalunya Informació.
És el moment que ens toca fer el que volem. Reivindiquem aquest moment vital, aquesta memòria del cos, aquesta memòria de la trajectòria, de tot el que portem a l'esquena durant tants anys. Som Charlotte Ovenhall, porta una trajectòria a Suècia de també més de 30 anys, Natsuki a París i jo aquí a Barcelona, i llavors les tres compartint aquest espai.
En lloc de la il·luminació tradicional, l'espectacle compta amb les impactants projeccions visuals de Milos Lushinsky.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribem a les dues. Temps ara pels esports. Avui és dia de Copa. Se'n juguen ja algunes eliminatòries a partit únic. Oriol Montner, bon dia.
Bon dia. Entre els diversos partits del dia destaquem el de l'Espanyol, que juga al camp del Mensajero Canari, equip de segona federació, a les 8. Luis García, entrenador.
Cuando uno afronta los retos desde la ilusión motiva, la Copa es especial para todos los pericos. Los que hemos tenido la suerte de levantar ese trofeo lo sabemos de manera especial, y siempre que uno afronta los retos desde la ilusión te hace volar, te hace hacer las cosas bien.
El partit el transmetrem al canal exclusiu digital de l'àvia web de Catalunya Ràdio. Demà jugaran més partits en presència catalana, com el Manresa Oviedo, l'Europa Elx, l'Oriola Nàstic, el Terrassa Albacete, el Badalona Futur Cádiz i el Rubí Atlètic de Bilbao. Jordi Pérez és l'entrenador del Rubí.
Encarem el partit amb molta il·lusió, intentar competir entre les nostres possibilitats i donar la màxima guerra que puguem i disfrutar-ho, sobretot.
Ferran Costa és l'entrenador del Badalona Futur, que rebrà el Cádiz.
Jugar contra un equip de primera divisió, doncs, és atractiu per tota la gent de Vic. Penso que serà important també. I per nosaltres, doncs, és un repte més, doncs, per seguir provant-se amb la mateixa mentalitat de sempre, per preparar el partit, per afrontar-lo i per jugar-lo.
Àlex Cano, capità de l'Europa, que demà rep l'Elx.
Volíem entre un segon històric, com pot ser el cas de l'Elx, o un primer ref que et pugui ser una mica més assequible. Fa dos anys vam jugar aquí amb la Morevita, que també era la segona A, i va ser un partit de tu a tu. Intentarem, doncs, que sigui del mateix estil.
I avui també és dia de ressaca per Aitana Bonmatí, que assaboreix l'èxit. La nova pilota d'or viu l'endemà de la gala, que l'ha coronat com la millor del món de la temporada passada.
És la primera pilota d'or que guanya la Garrafenca, que succeeix al palmarès del guardó, Alexia Putellas, vencedora a les dues últimes edicions. Bonmatí, passat pel matí de Catalunya Ràdio, admet que encara se n'està fent a la idea.
Sí, la veritat que sí, ja no vol encara. Crec que arribaria algun dia en acceptar-ho, però bé, en un moment per reobrir.
La blaugrana diu que no sent cap pressió especial pel fet d'haver guanyat el guardó.
No, em pressió, no. Bé, ja estic acostumada a ser una persona ambiciosa, la qual em poso molta pressió sempre per fer-ho el millor possible. Per tant, no és res nou. Intentaré seguir donant el meu màxim i seguir superant-me cada dia.
Tot i els seus èxits, Bon Matí diu que encara li queden reptes per aconseguir.
És cert que amb 25 anys quasi que ho has guanyat tot i igual et vol treure un ballar que queda, però al final tinc la sort de ser molt ambiciosa, ja no només jo, sinó l'equip en el que jugo, i segur que seguim lluitant per guanyar-ho tot.
Al matí de Catalunya Ràdio també hem parlat amb el Tino Herreros, que és el president del Ribas, un dels clubs on va formar-se Bon Matí.
Sí, vam estar aquí tots a la penya, amb nens, amb pares, bueno, amb familiars, i bueno, la veritat que va ser una festa molt xula, amb pell de gallina per tots, i veure-la allà dalt. És que, bueno, no sé si ella és conscient, però nosaltres encara no ho som, que tenim la millor jugadora del món entre nosaltres.
Per cert, que el Barça ha volgut homenatjar-la amb un mural sorpresa de la mateixa jugadora, el seu poble natal, Sant Pere de Ribes. Al mural hi apareix la Aitana actual i la de quan era petita, i s'hi llegeix: guanya o aprèn, no perdis mai. La també blaugrana Salma Parellolo va acabar tercera a les votacions. El Barça femení, de la seva banda, va guanyar el premi al millor equip. La premsa esportiva del dia, més, es rendeix a Aitana Bon Matí, i també a Messi, que va guanyar la seva 8a pilota d'or. Mundo Deportivo titula Or Blaugrana, amb una foto de Bon Matí i Messi. L'Esport opta per un culés d'or, amb la mateixa fotografia. I l'Esportiu titula Arrels d'or, amb una fotografia de Bon Matí.
En bàsquet, la penya juga avui partit de la 5a jornada de l'Eurocup. Rep a casa l'Hamburg, Alemanya, 8:45 del vespre.
L'equip no hi arriba en un bon moment, ja que ve de perdre a la Lliga ACB i també a Europa. Pau Ribas, jugador de l'equip, n'ha parlat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
L'equip ho està passant malament, es veu a la pista, es veuen els resultats, però bueno, com tots sabem, en l'esport d'elit hi ha moments on aquestes coses passen i s'han de superar el més ràpid possible. Crec que ho intentem.
La penya és 6a de grup i l'Hamburg és QE. En handbol, el Granollers femení juga demà partit de Lliga a casa contra l'Elx. Robert Cuesta, entrenador.
La seva senya d'identitat és la defensa, on busquen allunyar-te al màxim de la porteria a poc conforme va passant l'atac. Busquen ofegar el teu atac, que tu et precipitis, i això és el que haurem d'estar 60 minuts molt concentrades en aquesta fase. I després, en atac, tenen molta varietat, tenen jugadores amb molta penetració, jugadores amb molt joc en pivot, jugadores que tenen molt llançament a distància, i al final això les fa molt perilloses.
No t'ho pots perdre.
I avui arriba el Palau de la Música Catalana Sweeney Todd, el barber diabòlic de Fleet Street.
Per fi junts, Joana.
Funció exclusiva la nit de la Castanyada amb un concert dramatitzat del musical de Sondheim, que fa 30 anys ja va ser tot un èxit a Barcelona, amb el muntatge que va dirigir Mario Gas amb Constantino Romero i Vicky Peña. Ara, l'Andreu Gallin ha dirigit musicalment aquesta versió, que encapçala Miquel Fernández, Anna Moliner i Ivan Lavanda, entre d'altres, amb l'orquestra Camerata Penedès, 32 músics, i el cor jove de l'Orfeó Català.